El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Alegria de viure, la que tinc jo cada vegada que veig el Josep Alavedra. Benvingut, company.
Què tal, Pau? Com estem?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir, perquè crec que avui has escombrat cap a casa.
Avui hem escombrat cap a casa, cap a la professió, i a més, bueno, aprofitant aquests dies de sol que està fent, no plou, però mira, fa sol, allò que diuen no plou i fa sol, no? I a més ja comencen a sortir, ara ho parlàvem també, comencen a sortir els badabadocs, arreu del camp hi ha vermell de Rodelles, de Roselles.
Algú a Twitter s'ha posat aquest nom, em sembla.
Algú sona.
Algú que es diu Josep i a la vedra de cognom.
Ah, exacte, i mira, doncs el badabadoc és una... Vaja, jo és una de les plantes també típiques, bueno, de molts llocs, i que té molts noms, però vaja, aquí el Vallès, amb els badabadocs i el Rodal, tot és fantàstic. Com fantàstic és el nostre convidat, que com tu deies, és un historiador. Avui tenim un historiador, es comprem cap a casa. Un historiador tenaç i incansable. Entre altres coses, ell coneix molt bé la història de Catalunya de la primera meitat del segle XX. Lliga regionalista, la Lliga catalana, també el franquisme, etc. Moltes coses, El paper de la dona, el qual ha estudiat molt, el paper de la dona en tota la cultura política, i també coneix molt la nostra història local d'aquí de Sabadell, és autor, suposo que la conversa sortirà, de diferents estudis monogràfics, de quantitat d'articles, llibres, no para, entre moltes altres coses no para. I té aquesta capacitat de que ho fa tot bé, i sobretot això ho fa tot amb una passió, amb unes ganes que dona gust i una miqueta, jo penso que és un historiador d'això, que dona a conèixer el que va passar perquè així es puguem entendre el nostre present, no?
Alguna cosa d'això me n'ha explicat. Josep Lluís Martín Berbois, benvingut.
Bé, gràcies.
Com s'ha de pronunciar? Fent bé el francès, dient Berbois, o què és el que tu prefereixes?
Tothom ens diu Berbois. Hauria de ser Berbois, però tothom ens diu Berbois. Sí. Però, bueno, la meva mare ja no... Bueno, la meva mare no és francesa, el meu avi no era francès, el meu besavi no era francès, ni el meu rarrabesavi. És un personatge que vaig trobar nascut al 1810-1811.
Ah, ja m'explica'ns, perquè això és per la guerra del francès, no?
Sí, ell va néixer entre 1810... El 10 i l'11 encara no ho havia trobat del tot, i em va... Bueno, era armer del castell de Montsó, a l'Aragó, on Jaume I va estar un temps. Doncs ell era armer durant les guerres carlines. Cada 6 mesos, un temps així similar, baixava al castell de Montsó, arreglava les armes dels soldats i tornava cap a Sant Marí d'Oloron, que és el poble on... Jo crec que no van néixer, però la família vivia, perquè el seu pare era ferrer.
O sigui que això està cap a la part de...
A la vora de Por. Si diguéssim Aragó cap amunt. Si,
val.
Veus, ell diu por, jo hagués dit pau, I m'hagués quedat ara.
Bueno, perquè me l'he pres, però no sé francès, L'he pres a pronunciar, truco.
Doncs bé, ja has vist, Ja has vist, ja surt aquí la vena de l'historiador, però és que a més ho explica d'una manera molt agradable.
Soc com un avi.
És això, que va. Però bueno, mira, comencem pel començament.
Vinga.
Va, a on neixes?
Neixo a Sabadell. Sí. Els meus pares són de... El meu pare és nascut a Màlaga, viu un any i mig, i llavors ja ve cap... Bueno, ve a diferents poblacions, Valldoret, Sant Cugat, però al final acaba vivint a Sant Cugat, a Sabadell.
Tal com ha de ser, no?
Sí, home,
ha de ser Sabadell.
I la meva mare és de Badalona, que això també m'ha influenciat molt, sobretot en el món de l'esport.
Això ja aquella que... Ah, bueno, la penya, no?
Home, som molt penyero.
I que això hi ha la cançó aquella del Serrat, que bonita és Badalona, no?
Sí, Serrat, sí.
Sí, Serrat, sí, que bonita és Badalona.
Doncs això.
Serrat, sí.
Doncs sí, mare badalonina, i sóc el primer dels 3 fills que van tenir.
Tots homes.
Tots homes, sí. Una casa d'homes, sí. Menys fins que tinc un germà que ha tingut 2 fills, i són nois, jo he tingut un noi, i vam tenir finalment, jo vaig tenir l'Ariadna, que és el, bueno, intocable, és la reina de tot.
La nineta, no? La nineta.
Sí, però és la que mana, realment és la que mana a tothom.
Clar, clar. I això, i a casa què tal? Això, llavors anaves a escola, vas anar a escola...
Sí, vaig anar a escola, vaig anar als Maristes,
Home, ep, ja no hi són.
No, ara és la Mare Déu de la Salut.
Exacte, això estava allà abans, allà a la Rambleta, no?
Sí, 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 i tocàvem a la Gran Via, sortíem a la Gran Via directament, i allà vaig estar del 82 al 92, vaig estar estudiant allà, perquè als 14 anys ja et feien fora del col·legi.
Sí, perquè tu ets de la... Això de la...
Del l'EGB normal i corrent.
De l'EGB, no? Sí, tu vas fer l'EGB.
I el Bupicou.
Bupicou.
I el Bupicou el vaig passar al Ramar. L'institut, vaig anar a l'Institut Ramar.
Ah, sí, el Ramar.
Aquí a la vora.
Sí, encara hi és.
Però aquí tinc una sensació més diferent, perquè jo havia sigut un bon alumne de col·legi, però vaig ser un molt mal alumne d'institut.
Ah?
Sí, m'ha agradat aquella presentació que deies, no, és que sap, no, jo si una cosa he tingut a la vida, ser constant, cosa que no tenia quan era estudiant d'institut. Jo vaig repetir el que seria avui el primer de batxillerat i el segon de batxillerat.
Ara, ah, sí?
Sí.
T'agradava, no? M'has dit,
sí,
vinga, va!
Sí, el meu pare seguia pagant, pobret, i això, però vull dir que sí, vaig ser molt, molt mal, més que res perquè jo jugava a bàsquet. El bàsquet era la meva passió, bueno, encara és la meva passió, i jugava a Castellà del Vallès, ja estava jugant molts anys al castellà, i clar, pujàvem i baixàvem, i no tenia moltes hores tampoc per estudiar, i la veritat és que quan tens 14, 15, 16 anys, l'estudi no és el número 1, sinó que és d'això, és ser, bueno, ser jugador de bàsquet, al final no.
I somiaves?
Jugar, a arribar... A mesura que vaig anar fent gran, vaig veure que no arribaria a l'ACB. Ja, ni NBAs ni històries d'aquestes. Però...
S'ho planteja, l'ACB... Ja... Home, anava fort, eh? Anava
bueno,
fort,
m'anava bé, eh? Vull dir,
sí, pensa, eres bon, que eres bonet.
Als 15 anys em vaig veure la penya, eh?
Ah, sí? Això.
Però al final no sé què passa i al final no acabem de... No s'acaba de tancar.
De què jugaves? Quina...
Era un 4, una ala pivot. Era baixet, era un pivot baixet, però era d'aquells que... Bueno, com tota la meva vida, jo tot hi poso passió. Si no hi poso...
Home, baixet ara no. Tu què fas? Mira, això no ho pregunten mai. Mira, Pau, podem fer una aquesta pregunta amb els propers? Que me deixes? Quan me deixes?
86.
Hòstia, doncs Déu-n'hi-do, ets el tet.
Sí, però d'això, sí, home. I més si tinc un pare petit, que tinc un pare petit que fa 1,65 m, imagina't. No, però sí que em vaig donar compte que... Això no era el meu, i ja quan vaig començar la carrera, que és on ens vam conèixer tu i jo,
sí.
Ja vaig començar la carrera, a la tercera carrera vaig dir, bueno, escolta, això, o fem un pas més i diem, ens dediquem a això.
O caixa o faixa.
Sí, però bueno, jo tenia la sort, jo crec que tenia un avantatge a molts de la resta dels companys, primer perquè sempre tenia molta passió per la història aquesta feina, i segon perquè ho vaig decidir als 11 anys.
Ah, això, perquè això d'on et ve, que hem anat molt de pressa, eh? Però això d'on et ve, aquesta... Oi, primer, bueno, el del bàsquet que et ve així, perquè ho vas...
Bueno, perquè quan una família de Badalona, saps?
Vivíem
bàsquet, als anys 80 tenia un tiet que era tresorer del Joventut, i que tot això era passió.
Oi, hi havia un lligam, sí.
Llavors a la penya, encara hi vaig amb la meva filla, era la penya.
Home,
sí.
Perquè més l'època que parles, qui plantava la cara al Madrid era la penya.
Sí, a finals dels 80, quan tens 13 anys, jo 13-14, quan guanyen ja la Lliga, aquella dels 90, Copa Europa en 15-16 anys, imagina't, guanyar, és el màxim, no? I això sí, clar, el bàsquet. I el bàsquet em va treure moltes hores, em va donar moltes coses positives, però em va treure hores com perquè estudiés o perquè...
I a casa què et deien?
Bueno, em renyaven, que
sí?
sobretot el meu pare ha sigut dur en aquest sentit. El que passa és que després amb el temps em vaig donar compte de moltes coses en el nivell d'estudi, no? Vaig saber veure qui eren els bons professors i els mals professors, perquè jo he acabat sent professor. He sigut professor d'institut, de l'escola de policia, he sigut professor universitari, he sigut de tot. I ja veia quin era professor bo o no. I jo tenia unes altres inquietuds, no? Vull dir, jo, per exemple, si feia història o història de l'art, que són les assignatures que m'agraden més, doncs volia saber més sobre allò, no? I aquells professors no et donaven, perquè ho tenien tot tan estipulat, de que ara toca els girassols de Van Gogh. Pam! Agafa l'embut, t'ho tragues i s'acabó. Jo deia, no, però aquest home és genial, jo vull saber-ne més. I em deia, no se sap més, ja ho sabràs quan siguis gran. I és clar, llavors aquest és el problema, no?
Això parles dels maristes o del
Ramar?
No,
d'aquí al Ramar, l'institut.
El Ramar.
Sí, i llavors això, en canvi, quan vaig entrar a la universitat, se'm va obrir un món. O sigui, era... I com que jo havia agafat en primera opció història, o sigui, no venia rebotat del lloc, sinó que volia...
És el que volies fer, ja.
Bueno,
ja
perquè els maristes... Jo vaig tenir un professor que encara em veig de tant en tant, el Pere Pardo, que ara és el director del Claret, va fer una classe sobre el Jaume I el Conqueridor i vam fer entre alumnes, no?
Sempre li surt la vena, eh?
Sí, i sortien entre alumnes i van sortir, no? I no em van treure perquè tampoc era un home del teatre i em van fer una representació, no? De la conquesta i vaig dir, hòstia, això és genial. Dic, jo vull saber tantes coses, eh? Jo vaig veure aquest professor, en sabia moltes coses, no? I me recordo que en aquella època també, recordo que les tardes... quan érem d'èpoques de festes de Nadal i coses així, no sé si en recordeu, hi havia un programa que feia la Mari Pau Huguet i sortia el Joan Maria Henao de la Sarte.
Sí,
que després vaig conèixer i vaig fer una, no, i vaig fer una biografia de Joan Maria Henao de la Sarte també.
Quina addicció, eh? Sí. Aquelles erres i aquelles esses,
I jo me'n recordo que una vegada li vaig dir a la meva mare, hòstia, aquest senyor ho sap tot.
I jo, no, era un savi,
I em va dir, doncs em va dir, si vols ser com aquest senyor, llegeix. Va dir, mi mare que era exbibliotecària, eh?
Ah, sí?
Va ser 3 o 4 anys bibliotecària i em va dir, llegeix. I sempre vaig tindre, jo vaig tindre una bona biblioteca a casa. Llavors, clar...
O sigui, hi havia un...
Sí, hi havia un xup-xup. La meva mare llegia bastant, el meu pare no per feina, perquè el pobre anava amunt i avall i portant-se entrenars i coses aquestes així. Però, bueno, el diari sí. El meu pare sempre dos diaris cada dia, això sí. Però, en canvi...
Vaig a buscar el diari, no?
Llavors, sí. Deia... Anava a buscar el diari, a buscar el pa, anava a buscar el pa del diari i després anava a treballar. I d'això, llavors... Aquest costum no la van enganxar els meus germans, ara no els hi passaria el programa perquè ells pagaran, però els meus germans, jo sempre els he dit que a vegades penso, tenen un desprendiment de retines i agafen un llibre, saps? Però ells no era d'això.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, també.
Perquè no, però és que no, això de llegir... No.
Crema, el llibre. Crema,
ells sempre saben, si hi ha la pel·lícula o la sèrie, doncs fem-ho fàcil i ràpid. No?
I ni còmics, ni TVOs, ni...
No, els meus germans No. Jo sí, jo feia còmics i feia col·leccionables i col·leccionar també ha sigut una de les meves dèries.
Mm.
I després d'això, i llavors els llibres, no? Llavors, això va anar, l'època d'institut va baixar bastant, però quan vaig entrar a la universitat vaig dir, hòstia, aquí sí que puc.
Em vas trobar... El...
Bueno, em vaig desenvolupar. Vull dir...
Recordes la primera classe que vas fer? Recordes?
Sí, i tant, de prehistòria.
Aquí tenies el...
El Jordi Estevez.
Hombre, sí.
Personatge, que també, Déu-n'hi-do, sí. Doncs, sí, una assignatura d'aula 501,
Hòstia, la gran.
Sí, la gran, veus? I allà estàvem, i una història que no sé si vaig aprendre
curiós,
molt.
Això és curiós, perquè va començar estudiant història pel començament.
Sí, per la prehistòria.
Per la prehistòria.
Sí, bueno, pensa una cosa, pensa que clar, saps què passa? Que a mi no em va anar bé la selectivitat, no em va anar bé. Sí,
no va anar...
No, vaig tenir un 4 i pico, un desastre. I d'això, però...
Com les deixa anar, eh? Com les deixa anar.
Sí, perquè ja ho tinc superat. En aquell moment, jo crec que en aquella època no... Si m'ho hagués dit fa 20 anys enrere, potser no. Però ho tenia superat i llavors vaig dir... Em va anar molt malament la selectivitat, però tenia una nota d'un 6 i pico i tampoc demanaven gaire per fer història.
Llavors, no, vaig sempre...
vaig esperar. No vaig entrar al juliol, com entraven els bons a fer història, no sé què, i vaig entrar al setembre. O sigui que era... Jo crec que si algú hagués apostat per mi, ara em veus i dius, hòstia, mira, què fa, què deixa de fer, on va, i... Doncs no m'hagués donat ni un duro.
Doncs mira, d'això d'ara, escolta.
En Josep Lluís és un historiador incansable. És una persona que no para d'enganxar un treball darrere un altre, a filar una feina i una altra, anar als arxius, a mirar doncs, la bibliografia, tot el que ha de fer, diguem, per fer una bona obra acadèmica. I quan està a punt d'acabar-ne un, ja té l'encàrrec o ha decidit de fer un altre llibre. La veritat és que els darrers llibres que ha produït estan molt bé. L'últim, com sabeu, és aquest del Joan Llong, la biografia, i després ha fet una monografia específica sobre el grup Enciclopèdia Catalana, l'Enciclopèdia Catalana que tots coneixem i que molts de nosaltres hem tingut a casa. Interessantíssim, un llibre interessantíssim. I després també una biografia sobre en Porcioles. És a dir, que no són llibres menors, sinó que d'alguna manera tracen un camí que és el que ell ha anat seguint doncs, des de l'estudi de la Lliga Regionalista, la Lliga Catalana, fins a aquests personatges doncs, que creixen en el franquisme i que es mouen en zones grises entre el catalanisme i el franquisme, que els fa molt, molt interessants. Al marge de la seva feina, com bé sabeu, en Josep Lluís és un sabadellenc il·lustre, pràcticament, en el sentit en què ens el podem trobar qualsevol dia passejant pel centre de la ciutat, remenant llibres a la llibreria tècnica, intercanviant llibres. Nosaltres, de tant en tant, fem intercanvi de llibres repetits que tenim o de llibres que ja no ens fan servei. I també destacaria d'ell que és una bona persona. I això, per mi, no és un tema menor. És a dir, en el món aquest dels historiadors, que com tots els gremis està ple d'egos, ell segurament ha tingut la sort de no caure en el món acadèmic, que és un món doncs, on la gent hi entra molt bé, però moltes vegades quan hi és a dintre en surt molt malament, perquè això de competir i lluitar per unes places fa que, diguem, l'ànima humana es perverteixi. I en aquest sentit, diria, pel que el conec, que en Josep Lluís s'ha mantingut al marge d'això. I, per tant, doncs per mi, al marge de ser un bon historiador, considero que en Martín Berbó és una bona persona i és el més, i és el més important que destacaria.
A veure, anem a pams. Qui és?
Qui és, exacte, qui és?
És en Joan Escolies, un personatge que jo crec que tothom que estigui una mica al dia pot llegir-lo a La Vanguardia, els seus articles, el Cultures del Divendres, amb en Grasset, professor de la Universitat de Vic, de la UOC, i crec que un...
Abans d'ahir va sortir a la tertúlia amb el Grasset.
No sé si, exemple, com es defineix ell, perquè ell és periodista, historiador, crec que és biòleg.
Sí, també és biòleg.
Però és una persona... Home, la veritat és que m'ha emocionat, perquè... Mira...
Tot això venia perquè vas començar a l'universitat, sí, i tota aquesta cosa. Però, sí, però digues, del Joan.
Jo crec que també és una bona persona, saps? També, i és difícil, a dia d'avui, i crec que després de la pandèmia, com que no hem après res, crec que encara és més difícil de trobar-la, no? Perquè vam tenir la pandèmia i crec que a mi em va preocupar molt i em va canviar la manera de ser, també.
Sí?
Sí, perquè vaig veure que la gent, hi havia gent dolenta, no? Encara seguia gent dolenta, hi ha gent bona, evidentment, no? I que hi ha més gent bona que dolenta és perquè, bueno, segur, perquè si no això seria Mad Max i la cúpula del Trueno, que dic jo, no, estaria tot cremant i tot això, però...
Oh, una miqueta que... ja ho és.
Déu-n'hi-do!
Hi ha alguns llocs del món que d'això, no? Però, no, el Joan el respecto molt, perquè és un personatge que també té aquesta cosa que tinc jo, no? Que és treballar. Evidentment ens hem de dedicar als nostres fills, eh? El Joan també té una filla i d'això, no? Però... té una cosa, quan ets, ara perquè ja té la plaça i tot això, no? Però jo vaig ser 14 anys autònom, 14 anys com a historiador autònom, o sigui, jo treballava 7 i 8 coses a la vegada per poder tindre un sou, no diré digne, perquè no era tampoc digne, però teníem d'això, no? O sigui que no és el mèrit dels altres, sí, no vull treure mèrit de cap altra feina ni cap història, ni molt menys, ni ningú és millor que jo ni ningú és pitjor que jo, però em refereixo que ser historiador i guanyar-te la vida d'autònom és molt dur, molt dur. Llavors vaig aprendre a vendre motos, no? O sigui, escolti, vostè no necessitarà no sé què, o aquí un article o aquí no sé què, per tant, sí, clar, jo faré 46 anys a finals d'aquest mes, i ara hem presentat el meu llibre número 18, i la màquina segueix treballant. Llibres, tinc més de 100 articles però vull dir que segueixo treballant i ara tinc una feina que no m'hem comentat, no? Però jo tinc una feina de, podríem dir-ne, de 8 a 3 i mitja com de funcionari al Memorial Democràtic de la Generalitat. O sigui que ara tinc una feina des de fa 8 anys que li vaig prometre a la meva dona que no faria més llibres i n'en faig un a l'any, saps? O sigui que... Però bueno.
Els germans, la dona... Oh, no, sí. Aquí tothom surt molt ben parat,
sí, sí,
eh?
Sí, perquè, bueno, jo ara com a anècdota, després tornem a la universitat, però com a anècdota, jo recordo que quan vaig conèixer la meva futura dona, quan em va preguntar, bueno, i tu què estudies, què fas, no? I li vaig fotre el rotllo d'això, i dic, bueno, dic, si anem en sèrio, jo li vaig dir així, si anem en sèrio, que sàpigues que la meva vida no és fàcil. I que hi ha caps de setmana que es toca treballar i que hi ha agostos que potser, com va passar a l'època del Porcioles, jo treballava de 9 a 1 al mes d'agost. I el meu fill, que aquest mes aquest vivia el fill, i la meva dona estaven a la piscina baix banyant-se. I jo baixava a partir de la 1. O sigui, que, li vaig dir, que sàpigues que hi ha d'això, i que hi ha, bueno, i que a vegades pot ser un cap de setmana, que a vegades pot ser, jo què sé, el que sigui, no? Que a vegades són les 11 del vespre i la gent dorm, o les 12, i tu t'hi has de posar un rato més perquè has d'acabar-ho, coses aquestes així, no? Llavors, bueno, no té més mèrit que els altres, però que és dur.
El que passa és que sí que és molt important recalcar el fet aquest de dir, escolta, no és la nota que et posin a no sé quin examen, no, és el treball aquest de dia, i demà també, i fer sacrifici.
Jo després he anat a ajudar molts nanos, per exemple, demà vaig a un col·legi a ajudar un nano de primer de batxillerat amb un treball, però a mi em van defenestrar. Sí, ho dic així, ara que això sortirà i ho sentirà molta gent, però jo quan tenia 16 anys, un professor que només va estar un any, va arribar a dir a la meva mare que em portés a descarregar caixes al port. Val? Llavors, ma mare, que és una dona sàvia, doncs no va fer cas i va dir, no, és que meu fill, és que no li agrada estudiar en aquell moment, no és que sigui d'això. Digo, és baguet, no?, diguéssim. Clar, tu imagina't, si jo hagués anat a cara, que pot ser una feina tan digna com qualsevol altra, eh? Però ara a mi no em va malament, saps? I em guanyo la vida, i me la guanyo bé, i perquè també treballo molt. Però una cosa que vaig aprendre a la universitat, quan vaig començar a fer història, que és el que jo volia, doncs m'anava cada dia aquí a la biblioteca de la Caixa de Sabadell, de 4 a 8 i mitja fins que tancaven, i em dedicava a fer resums, o a llegir les lectures d'aquell moment, o a investigar una mica més, no? Doncs, clar, una cosa que vaig aprendre i que no havia tingut durant la meva època juvenil era la constància. És constància. O sigui, no té més secret. O sigui, jo no em considero brillant. Hi ha molts historiadors més brillants que jo. Però és constància. I això que, bueno, ho ha dit abans el Pep quan ha començat, ara en Joan també ho diu, no? Hòstia, és el treball, no? O sigui, aquest tio no para de treballar. Bueno, perquè a vegades em dóna la sensació, potser ara hauria d'anar a Freud i dir-li, escolti, això és culpa dels anys que em vaig quedar quietet i no vaig fer res, que ara és com si haig de produir perquè haig de pagar les meves penes dels anys que no vaig fer res. Bueno, no, simplement és que m'agrada. Sí, a mi m'agrada treballar. Sí, jo, a mi em feia molta gràcia quan els meus companys sortíem de festa, bueno, no sortíem molt de festa, però quan sortia de festa, o ara, inclús ara amb els amics que és per dinar i tot això, diuen, hòstia, demà anar a treballar dilluns, què? Jo sempre dic el mateix, pues a mi m'agrada. Bueno, jo em llevo cada dia a les 6 del matí per anar a treballar.
Però en quin moment fas aquest clic?
Jo crec quan arribo a la universitat. Sí, al moment de la universitat se m'obre un món que, hosti, tinc unes biblioteques immenses, jo començo a comprar, jo em vaig pagar tota la carrera jo sol, no vaig demanar mai ni per un boli als meus pares, si ho vaig tenir clar, perquè havia de pagar moralment, no m'ho van demanar mai, però havia de pagar els 2 anys que jo havia perdut, li vaig dir al meu pare que jo l'havia cagat durant 2 anys i, per tant, jo em feia càrrec dels 5 anys, bueno, 4 anys de mitja carrera, els 2 anys de cursos de doctorat, la tesina, la tesis i tot me'n vaig encarregar jo. Sí. Llavors, clar, la història era, bueno, fer aquest canvi de dir, no, ara faig el que jo vull i no em resultava difícil. Home, m'avorrien, hi havia assignatures que avorrien, evidentment, com a tothom quan ha fet una carrera. Però, bueno, i la qüestió era el treball, perquè una cosa que vaig aprendre també és que diuen, és que busca tot, o no sé què, és meticulós. No sé. Bueno, vaig aprendre que, com que m'havia anat tan malament a l'institut, ara no podia fallar. Sí, em posava molt nerviós, jo segueixo fent el mateix, eh? Sí, quan publico un llibre, l'obro, el passo ràpid, perquè veig que no hi hagi cap cosa d'impremta malament, i el col·loco a l'estanteria, no el torno a obrir més. Sí, no vull saber res més, i si hi ha errors o no hi ha errors, sí, no hi ha res.
Està fet,
ja
està fet. Feta,
està fet.
Sí,
a una altra cosa. Vull dir, ara el dilluns passat vam presentar el llibre aquest del Llong.
En parlarem.
Però jo n'estic fent 2 més ara, perquè em dóna la gana, eh? Sí, no és cap encàrrec. Estic fent 2 més perquè estic treballant amb una altra gent i estic fent la meva feina, però a més, estonetes, estic fent 2 llibres més. Vull dir que, perquè, bueno, considero que coses que trobo a faltar, doncs les haig de fer.
No, i amb això donem fe, a vegades pot sonar aquesta manera que té... És que és molt sincer, eh? Josep Lluís és molt sincer, el Pep és molt sincer.
Per bé i per malament, eh? O sigui, agrada
sí,
o no agrada...
Sí, sí. Però donem fe, i almenys durant tota la carrera, que ja durant tota la carrera ja estava treballant i estava publicant. I s'hi passava hores, vull dir que era una de les coses d'aquestes, vull dir, que no és allò una pose, perquè ara d'alguna manera, doncs, com ell havia dit, doncs, li va bé, però s'ho ha guanyat. És una de les sèries de coses que... No direm noms, perquè queda malament, però que és molt, com dir-ho d'una manera que ningú s'ofengui, no? Però que realment té molt mèrit tot el que ha estat fent a nivell d'investigació, i dic a nivell acadèmic, tot i que a vegades a nivell acadèmic tampoc se li ha reconegut molt.
Igual que a la universitat, vull dir,
però que realment està fent un esforç, i que realment és un esforç, són hores i hores d'arxiu, que és el que deien, doncs, els mestres, no és el que feia Vicenç Vives, per exemple, o és el que feien tota aquesta gent, i d'altres, no? Inclús d'ara, de...
Jo vaig començar sense ulleres i ara ja porto progressius. Sí, és terrible això ja. Sí, m'estic baixant la vista, jo crec que entre l'ordinador i els documents...
Home, és que no m'estranya, tanta lletra...
Tot té el seu cost. Josep Lluís, on et porta el George Benson?
Bueno, com que sempre he sigut un nen un nen raret, un jove raret, als 14 o 15 anys ja escoltava jazz, jo. O sigui, la meva música és el jazz.
Tu ets jazz?
Jazz.
Jazz, també. Jazz,
sí. Funky, el soul, també. El disco dels 70 i 80, però no, ni canto ni ballo, però sí que... Això,
I de disco anaves? Anaves a les discos, també? Eres
no,
de discoteca?
No, no m'agradava. No. És que no. Anava amb els col·legues, això, però, bueno, perquè hi vas i surts, no? I...
Però no eres discotequero.
No, perquè a més el bàsquet em traia moltes hores, perquè jo, per exemple, quan tenia 16 o 17 anys jugava amb el júnior, sub-23B i sènior B, sí, tot el dissabte de la tarda estava tota la tarda jugant a bàsquet i plegava a les 10, no m'agradava, no és un lloc que m'hi trobi a gust.
George Benson.
I George Benson, bueno, escoltava el jazz, i llavors, quan vaig conèixer la meva dona, que té germanes més grans, doncs els hi agradava, també els agradava, i vam coincidir que ella també el coneixia i que ens agradava, i llavors... anem sempre que ve a Barcelona anem a veure'l.
Hombre.
Josep, ha dit 18 llibres, no els podem repassar tots, però no, anem una mica al tall, no?
Doncs perquè anem al tall, sí.
N'hi ha un que està, acabat de posar sobre la taula,
sí,
no?
Calent.
Que a més es va presentar amb uns presentadors, doncs ara no sé com es diu allò, valga la redundància,
sí.
Però amb uns presentadors, vull dir, sobretot amb el mestre, no? També amb en Borja,
sí,
de Riquer, sí, no?
Sí, el meu director de tesi, sí.
Parlem de la biografia de Joan Llong.
De Joan Llong i Sales.
Explica'ns.
Sí. En 3 minuts, tres segons, qui era en Joan,
bueno,
Llong?
Bueno, és un mecenes, polític catalanista i un industrial de tota la vida a Sabadell, sí, són... Al final de la... El llibre no és només solament ell, devia ser ell, però me'n vaig anar més enrere, és allò que no puc, no? I llavors vaig començar a mitjans del segle XIX i acaba a finals del segle XX, amb el fill del Joan Llong. I clar, són 5 generacions, tot i que el gruix del llibre és en Joan Llong, no? O sigui, aquest home que va arribar a ser president de Sabadell, va estar a la seva junta durant 30 anys, el pare ja havia sigut president, l'avi ja havia sigut fundador del banc, ell té el vapor Llong, són els del vapor Llong, perquè ens entenguem.
I molta gent d'aquí Sabadell hi ha treballat.
I ha treballat, clar, allà, ell era un gran mecenes, només amb 20 anys, amb 20 i pocs anys ja és president de l'Acadèmia de Belles Arts, mm-hmm. És un home mecenes que m'ajuda a publicar molta gent, o artistes a comprar els quadres perquè segueixin tirant endavant, tenia una col·lecció particular de més de 20.000 llibres, vull dir...
Un prohom,
sí, un manot d'aquells del Pla.
Sí. Bueno, i una miqueta, això, no sé si ho dic bé, una miqueta també eren aquests prohoms que hi havia quan el Sabadell era el tèxtil, quan hi havia aquestes persones, doncs, que es preocupaven,
eren...
no?
I, i també es preocupaven per la cultura, fins i tot tirar endavant 2 llibres a l'Almanac de les Arts del 24-25 els tira ell endavant.
Ah,
que és un personatge que tot i així en el franquisme segueix, no? Tot i posicionar-se a bando nacional durant la Guerra Civil, quan arriba el franquisme no es posiciona amb el franquisme, llavors es queda enrere amb les seves coses, no? Amb l'empresa, el banc, a l'Acadèmia de Belles Arts una altra vegada, però segueix patrocinant coses i pagant coses moltes vegades anònimament perquè la ciutat de Sabadell culturalment tiri endavant.
Quin any es va morir? Quin any?
L'any 76.
76.
1902-1976.
I diu Josep que la presentació era plena de petons.
Sí, home, hi havia doncs en Borja de Riquer, que sí. era, va ser el teu director de tesis, sí. I també ha fet el pròleg. Després hi havia en Josep Oliu, també, que va fer el president d'ara, que és president de la Fundació del Banc de Sabadell. Sí. Qui més?
Bueno, hi havia el net d'en Joan Llong i Sales, el Joan Llong Andreu, hi havia el Benet Armengol, que era l'exsecretari del Gremi de Fabricants, i l'editor Manel Costa, i el president del Gremi de Fabricants, l'Esteve Gené.
I la presentació es va fer al Gremi de Fabricants amb la sala doncs, plena de
sang. Sí, podíem ser 200, 200 i alguna cosa.
No estava ple.
Tothom allà. Ep, un moment, que ens ha arribat un altre missatge.
Aviam.
Hola, bon dia. El meu missatge és molt clar. En Pep Martín és un entusiasta, i a mi els entusiastes m'encanten. Si te'l trobes pel carrer has d'anar amb compte, perquè has de preveure que tens mitja hora perquè et parli del nou tema que ha trobat, un personatge, el que sigui. És tan apassionat que només sap parlar de tot el que acaba de descobrir, i sempre és interessant. La veritat és que trobar-te en Pep és descobrir... com treballa la ment d'un historiador absolutament apassionat. I a mi això, repeteixo, m'agrada molt. S'ha convertit en una mena de notari de la història que omple buits que tenim, que són greus i que cal emplenar. Per exemple, la biografia del Porcioles, el famós alcalde de Barcelona. Calia fer-la, l'ha fet. Calia parlar intensament d'una època molt interessant de la nostra història, que són els anys en què la dona va poder començar a votar, de la mà de gent com Carme Carr, de la qual ell n'és biògraf, A mi el Pep Martín m'agrada per aquest fet emplenador de buits, ho fa amb aquesta passió, i per un tercer element que em sembla molt desconegut i molt interessant. En Pep Martín és un gran explicador d'anècdotes. En Pep Martín té dues vessants, l'escrita i l'oral. A mi l'escrita m'interessa per raons òbvies, però l'oral és tremendament divertida. Hi ha una anècdota que jo sempre l'explico, que me l'ha explicat ell, i que va ser arran de la publicació del seu llibre de la GEC, la Gran Enciclopèdia Catalana, on parlava, on retratava perfectament què és la societat catalana, què és el que anem. En parlava, i ho titularem Aigua, d'una anècdota interessantíssima de la picabaralla que hi va haver a la Gran Enciclopèdia Catalana per la definició d'aigua, pel mot aigua. Es veu que es van passar dies i dies i dies en un batibull sensacional de baralles i discussions en el si de la redacció, que estava integrada, com sabem, per molts personatges preeminents del país, que no trobaven quina era la definició exacta d'aigua. Doncs es van passar setmanes i setmanes, crec que van ser dues o tres, per poder trobar la definició definitiva d'aigua. Em va semblar... A mi l'anècdota m'agrada molt perquè penso que defineix perfectament quin és el caràcter del país, que crec, al cap i a la fi, es tracta de la feina última d'un historiador, retratar bé quin és el caràcter i el que ens mou per dintre. Ja et dic, si us el trobeu pel carrer, aneu amb compte i pregunteu-li, sobretot, quin és el significat de l'aigua. Una abraçada molt forta i llarga vida al Pep Martín.
Qui és?
Qui és? En Genís Cinca, un altre bon amic i periodista també, historiador, amb una biografia magnífica del cavaller Floyd, del Joan Baptista Cendrós, no? que és un llibre que porta 6 edicions o 7, vull dir, és una passada. Bueno, no sé, la gent porta, no sé, parla molt bé, no? Sí.
Home, i a més una cosa, que el Genís també s'ha de dir que ja s'ha tornat sabadellenc.
Sí, home, i tant.
Epa, sí, el tenim per aquí,
El tenim per aquí.
El tenim per aquí,
Costa de veure'l, però sí.
Home, costa de veure'l perquè quan et veu cap ja de vorera.
Clar, jo crec que es posa una gorra i unes ulleres i d'això. No, sí, o sigui que...
Al final ha anat cap al costat bo, no,
sí,
va cap al costat bo,
no, que és Sabadell. No, és veritat que si tinc ganes de xerrar soc molt xerraire. Sí. És, ja ho he dit abans, soc com un avi. Però sí que m'agrada molt xerrar. És que m'agrada molt...
Una anècdota.
No, m'agrada molt parlar d'això. Jo el Genís el vaig conèixer perquè... quan va guanyar el Josep Pla.
Exacte,
uns anys,
premi, el Josep Pla. Això era el 2013 o per
així. Sí. I el vaig anar a veure, i jo portava el meu llibre de les dones, el Ignorades però desitjades.
Sí, ara en parlarem.
I ens vam conèixer i ens vam, no sé, jo crec que enamorar, i llavors ens hem anat passant sempre llibres, i sempre que vinc, sempre que presento al llarg del llibre, normalment li demano a ell, perquè ell també, ell diu això, però ell és un trobador, també explica històries, I, sí, tenim, això sí que ho tenim bé. Ell també té aquesta cosa de fer un espectacle, la presentació o el que sigui, no? Si el veus per la tele, és un showman. Llavors, però és aquí on hem d'arribar. Mira, jo hi ha una cosa que... Una vegada tinc una tieta que em va dir... He llegit el llibre... Em sembla que he llegit l'Ignorada. Em va dir... He llegit el llibre i l'he entès. Em va dir... I m'ha agradat molt.
Això és molt important.
I dic, sí, per què no fas servir paraules... Jo no escric, no vaig a buscar les paraules més complicades, ni m'estic 3 dies anar posant, sinó que escric, bé, el que sigui, no? Ja m'ho corregeixen, però no busco la paraula complicada. Perquè va arribar un moment, això que deia abans també la Joana Escolies, no vaig entrar al món de la universitat, no he entrat perquè una certa gent, i ho dic així de clar, no els hi ha interessat, perquè això va per padrins i més que padrins, no? Però que va arribar un moment que vaig dir, sí... Pues, jo dic així de clar, així de xulo, no? Dic, pues jo no escric pels col·legues, escric per la gent del carrer.
Com molt bé.
Dic, escric per la gent del carrer, perquè això també m'ho va ensenyar l'Eno, no? Sí, l'Eno, me recordo un dia, l'Eno era una persona encantadora i cada vegada que anaves a casa seva, jo el vaig conèixer sec ja, i quan anaves a casa seva et deia, em porta't un llibre, el que vulguis, dic, perquè jo no els faré servir, així de tràgic, Però me recordo que una vegada em va dir, no sé com parlàvem, dic...
Així de tràgic i així de bonic.
De bonic.
I
li vaig dir, Joan Maria, dic, escolta, dic, però tu s'ha donat bé les conferències, tu, escolta, que... No sé com anava, no?, de cobrar o no cobrar, i em deia, l'Eno em deia, jo no he cobrat mai. Mai. He fet més de 1.000 conferències, no sé... Dic, i això, Josep Maria, diu, perquè jo vaig anar a l'Institut d'Escola, diu, becat, Tio, perquè els meus pares no podien pagar el d'això, tot i que el seu pare era un personatge important, va ser el renovador de la pedagogia a l'Ajuntament de Barcelona,
sí.
Diu, vaig anar allà i estava com subvencionat, i per tant jo havia de tornar això a la societat. Jo no he rebut mai cap beca, mai, no he tingut mai. No sé si tinc que donar-li a la societat o no, però sempre he tingut molt clar, i aquest és el meu problema, que xerro molt, no? Que és, no m'ho puc quedar, rebento. Saps? Si allò que descobreixo o que faig, no puc d'això. Ara ja m'he contingut i la meva família doncs, m'ho agraeix tots. Tant els de casa com els, els pares.
Déu-n'hi-do, sort que s'ha contingut,
sí, sí, però com els pares i d'això, no? Perquè els pares, clar, quan vaig començar a investigar, pobrets, els explicava tot i no guanyaven per Hello Catils. Però vull dir que en aquest sentit sí que vaig tenir molt clar que les coses s'havien d'explicar. No que hi ha com molts historiadors que no sé què, o trobar-me a vegades, m'he trobat a la universitat, ja el doctorat, parlar amb companys, ostres, tu què estàs fent? No, jo estic fent això, no sé què, l'altre, no sé... No, i em recordo una companya que em va dir, no, jo no estic fent res, la setmana següent traia un llibre. Sortia a l'aparador i dic, hòstia, sort que no fas res. Dic, hòstia, clar, i començava a dir, però per què hi ha aquesta mala hòstia, no?
És una baralla de...
I això sí que ho vaig també aprendre. Vull dir, tot el que em truca, tot el que m'escriu, si jo, o a vegades, i això també ho faig i no hauria de fer-ho, perquè m'ho han dit moltes vegades, és, si veig un llibre que et pot interessar, jo sé que t'agrada, si el veig de segona mà, perquè jo tot el dia estic buscant coses de segona mà, vaig a llibreries de vell, vaig a tot això, agafo i penso en aquesta persona, i si no és molt car, doncs l'agafo i te'l regalo. Jo faig això, dic aquesta cosa, dic, sí, te'l regalo, llavors, clar, faig aquestes coses, no? Llavors, i si val molt, si val, bueno, molt, si t'anem a 15 o 20 euros, dic, escolta, t'interessa, llavors, doncs, te'l compro i ja m'ho donaràs, no?, que diem. Però sempre tinc d'això, o pensar, hòstia, trobo d'aquest document, no?, no sé què ho deia, si el Genís o deia el Joan, no?, ho trobo, t'ho passo. O t'interessa això, o, ostres, sé que estàs investigant això, saps on hi ha un arxiu d'això? Aquí. Saps? O mira't aquest diari, o mira't aquest llibre meu, que ja jo em parlo d'això, i li regalo el meu llibre. Saps? Sempre he pensat que si tu ets generós, una vegada en Soler i Sabater, em sembla que en Soler i Sabater em va dir, a la vida, l'historiador Soler i Sabater, em va dir, a la vida s'ha de ser agraït. I això sempre ho he tingut molt clar. Has de ser agraït. I la gent que deixa allò, ara quan puc, a través del memorial, ara no al memorial li publicarem un llibre en Soler i Sabater i l'estic portant jo, no? Vull dir, ara li torno jo. Però vull dir que a la vida, si algú aposta per tu, tu has de tornar-ho. I jo, ara intento ajudar els joves. Els que ara tenen 20 anys, jo en faré 46, els que és més jove, doncs intentar que conferències o intentar que colar la primera cosa o la primera publicació, el primer llibre, regalar els fets, sí, ajudar, com igual que m'havien ajudat a mi alguns mestres. D'altres no van voler, perquè és el que deia abans el Joan. O sigui, aquest món és així i aquest és el món que vivim. Però és simplement això, tornar allò que t'han donat.
Déu-n'hi-do, no?, el que et va dir aquest professor, aquesta persona que et va dir això, que no servies per estudiar, no servies
sí,
per ser historiador.
Sí, bueno, no sé si ell servia per donar classes, no? Però tampoc... Però no em va quedar...
I això, l'ensenyament no t'ha...
Però això em va doldre, eh? Sí. No el que va dir el senyor, sinó...
Cert, no, la manera, i a més l'edat que t'ho diuen.
Sí, però jo no hi era,
Això
m'ho va dir ara després. Però
encara
sí que,
del mes,
però sí que a l'institut, l'època d'institut, també vaig trobar professors que després van ser companys meus alguns, però sí que em vaig trobar que la manera de fer o de dir, llavors també veus els tarannàs i veus la sèrie de gent, no? I a partir d'aquí vaig dir, com vull ser jo? Doncs un tros d'aquest, un tros de l'altre, no sé què, i llavors et reconstrueixes i fas la teva manera de ser.
Porta, Josep Lluís, aquest Earth, Wind & Fire.
Oh, Bruno Fire, també...
Això és discotequero, eh?
És molt discotequero, sí, el disc del 70-80. Doncs em porta, no sé, m'agradava ja de jovenet, molt jovenet, i vaig tenir sort que tinc una gran dona, la meva dona és una gran dona que aguanta molt, o sigui, és... I jo crec que està moltes vegades per sobre meu, no és allò de... Sempre hi ha darrere un gran home hi ha una dona, no deien? No, sí, la meva dona està allà i ha aguantat molt, perquè en tot, no?, en tots els sentits, no?, de dir, quan ets autònom i t'has de guanyar la vida i has fet les mil i una coses, doncs això, doncs hi ha algú que ha de tirar el carro, no?, perquè hi ha mesos que no arriba res. I vas tenint fills i tot això, i ha comprès, i sempre m'ha seguit i m'ha acompanyat, no?, i em segueix acompanyant, no?, en aquest sentit, això és molt important. I aquest setembre, doncs, és una cançó que ens agrada molt, la meva dona i jo ens vam conèixer un setembre, vam començar a sortir un setembre, I vam entrar amb aquesta cançó el dia del casament, allò que entres amb la música, això, vam entrar amb el setembre de Earth, Wind & Fire, i clar, tots els que ja, tots els, com que ja som una mica puretes, doncs, doncs va aixecar tothom a ballar. I, bueno, ens agrada, sí. Intentem que no sempre és això, però, bueno, ballar, contents, a vegades ballem amb els nens al menjador, els hi posem aquesta música i els hi comença a agradar, sí. Intentar que la vida sigui una mica més feliç, no? Perquè ja les coses dolentes ja venen soles, no? És el que us deia abans. La pandèmia, a mi la pandèmia no és que em marqués i em enfonsés, no? Però sí que vaig veure que, saps, em mirava els meus fills, que en aquell moment tenien, doncs jo crec que tenien, a veure, quants, 4 anys menys, doncs 7 anys, el gran 7 i la petita 2. I jo vaig pensar, mare de Déu, aquests dos, el que els espera, saps? Perquè si els troglodites dels avantpassats, els que estem per sobre d'ells, no ho acabem de fer bé, això, anirem malament. I quan vaig veure que els vam tancar 3 mesos, perquè ells teòricament eren els monstres que acabarien amb el món, i després van dir, no, no, doncs no, i ningú us ha demanat perdó, ningú us ha dit, perdoneu, que els vam dir que éreu els culpables i no éreu els culpables. I la manera que ells es van comportar, que van saber fer, no? de ser més adults que els adults, pròpiament, vaig dir, ostres, i de dir, escolta, avui estem... Aquella frase que diu Carpe Diem, no? Sempre dius, disfruta de la vida, tots ens omplim la boca de que hem de disfrutar, sí, el moment, no sé què, no, però el moment, cada dia anem agobiats i estem en una generació encara més de pressa, tot ha de ser ja, immediat, i vaig donar compte, dic, escolta, avui estic, però demà em puc morir, saps? I el virus aquest em podia haver agafat a mi tranquil·lament i em podia haver quedat, no? Llavors, dic, escolta, tens els teus dies també, no? Però he de dir, escolta, anem a disfrutar-ho això una miqueta perquè, escolta, són 4 dies, saps?
Ràpid, molt ràpid, Josep. Sí, molt ràpid, perquè ara que deies això de la teva dona, la teva senyora, la dona, sí, el dia que presentaves el llibre aquí a la Càmera de al Gremi de Fabricants, sí, jo estava darrere de tot, i va arribar
sí, ella, més tard, sí.
I va arribar més tard i es va seure al final.
Venia a treballar, sí.
Ella sola es va seure allà, els fills estaven en un altre lloc, sí, inclús el teu pare li va dir que anés a seure allà, sí, no? I ella es va quedar allà darrere. I bueno, anava parlant, i llavors tu vas donar la gràcia. Jo me la vaig mirar i quan tu estaves enraonant estava plorant, estava emocionada amb tot el que vas, sí, dir. Jo trobo que va ser un detall molt que dona a entendre això, no? Aquesta,
és que jo soc molt políticament incorrecte, no? Vull dir, aquesta, sí, cosa molt... Heu portat gent que parla molt bé, suposo que hi ha gent que no parlarà bé, però em refereixo que sempre agraeixo... Hi havia això, no? Hi havia les autoritats que hi havia, no? I quan va acabar, jo vaig dir, jo vull agrair-ho això als meus fills, a la meva dona, a la meva família, saps? Vull dir,
ah, doncs
un altre lloc, potser una altra persona hagués dit, ostres, doncs no, ho deixem aquí, saps? I ja està, no? Ells sempre surten dintre del llibre, sempre els hi dedico el llibre i sempre surten, no? Però és allò que dius, ostres, no, no, ho dic...
Tenen el seu mèrit, tenen el,
sí,
seu mèrit.
Sí, perquè, home, però, perquè tu tens un pare que...
Home, i a més t'han d'aguantar, eh?
M'han d'aguantar, perquè som molt pesat, som pesadet, tinc les meves dèries, això que dic, vaig aquí allà, i que hi ha molts dies que suposo que el meu fill que em diu, escolta, per què no baixem a la plaça? I li dic, no, avui no, perquè, bueno, perquè el papa està acabant no sé què, el papa està no sé què, i això li costa, a vegades li costa entendre el meu fill.
Està tant treballar,
però clar,
treballar.
Sí, sí, perquè sempre m'ho diu, tant treballar, no sé què, és que no sé, farem milionaris, no sé què, diu, no, milionaris no ens en farem, però bueno, treballarem.
Bueno, a vegades s'ha de marxar a fer un cafè, també.
Sí.
Hola, Josep, o millor dir, hola, Pep, sóc la Joana. A veure, fa molts anys que ens coneixem. Tu eres molt jove, molt jove, i jo era més jove, no tant com tu, però, a veure, tenia jo també, i continuo tenint un esperit molt jove, i sempre ens hem entès molt bé, hem congeniat molt en totes les coses que hem parlat, i en aquelles èpoques això era... Jo crec que era a principis del 2000, vol dir que imagina't si parlo de temps... A veure, parlàvem, discutíem de veure com anava el país, què faríem, on aniríem, i tot això, si et recordes, ho fèiem moltes vegades per anar-nos un cafè en el Viena, que estaven allà a tocar a la plaça de l'Ajuntament. Molts dies ho fèiem això al matí, tu venies, estàvem xerrant, i després un cafetet, i cadascú a casa seva i a fer la seva feina. Bueno, han passat molts anys, hem crescut els dos, jo molt més que tu, per descomptat, però bueno, és igual. Jo em sento exactament amb les mateixes ganes de passar-ho bé. A veure, tu t'has casat, tens un nen i una nena preciosos, ets una gran persona, I a més ets un gran escriptor. T'admiro molt, moltíssim, i espero que per molts anys puguem continuar sent ben amics. No, ara no fem cafès perquè tu estàs molt més enfeinat i jo també tinc altres coses. Però bé, espero que algun dia tornem a fer un cafè, no en el Viena de sempre, però en el Viena que hi ha ara. Vinga, una abraçada.
La Joana Soler.
Home, sí, qui no coneix la Joana Soler?
Una crac, una
sí,
crac.
Sí, sí, fa molts anys que la conec. Precisament ahir estava... Ahir anava en cotxe, jo estava a la Creu Alta, els meus fills jugant a bàsquet al Creu Alta, i portava la petita anant a buscar el gran, i em veia empitar un cotxe, que estava en el semàfor vermell, i era la Joana, no? Em va fotre un susto, perquè jo vaig mirar, dic, hosti, dic, encara va amb el cotxe, i d'això, dic, bueno, jo crec que jo t'agraeixo també les paraules de la Joana, és veritat que fa com 23 o 24 anys que la conec, i en Jordi també, que també anava a casa seva.
Un record,
sí, un record. Sí, record, també tinc un parell de tres de quadres a casa d'en Jordi. La Joana, jo de gran vull ser com la Joana. Sí, sí, jo espero que l'escolti, perquè aquesta vitalitat que té, aquestes ganes de fer, de tirar endavant, aquest somriure, aquest bon rotllo, no, que porta, és el que has de tenir. Vull dir, i també és, home, és una persona fantàstica, sí, també li agraeixo.
És la síntesi, sí. El desig perfecte. Josep, dues últimes preguntes, vinga.
I això quan marxa l'alegria de viure, quan estàs down, quan estàs desanimat, on trobes l'alegria de viure?
Jo crec que en la música. Torno, em poso música. Abans em fustigava més, saps? Allò que et fustigues amb la música a vegades, però després vaig decidir que no calia, que és això, no? Vull dir, de tirar endavant i bueno, els mals moments, això, no? I intentar reflexionar. O sigui, amb dos peques a casa és difícil, no? Però intentar parar i dir, bueno, anem a pensar, anem a... També m'agrada molt reflexionar, pensar, bueno, què faig bé, què faig malament, què puc millorar, què puc fer. A vegades no ho aconsegueixo, perquè jo tinc un... Tothom parla que sóc molt bona gent, però tinc un caràcter fort, eh? O sigui que si em toques el voraviu sortiràs disparat, però perquè també el tinc, no? Vull dir, que també és l'altra cosa que la gent també a vegades ha dit, no? Ostres, ets tal com ets, tal com ets, doncs a vegades dir les coses, no? I a vegades, sí, potser pot ferir, potser no, però a vegades dir, bueno, amb qui ens hem d'enfrontar, no? A vegades amb institucions que he estat, no? Amb juntes i coses, escolta, no, hi ha gent que tothom allà, sí, molt bé, president, el que sigui, no? I dius, no estic d'acord. I com que, però si ho dic, ho rebatré, estaré errat o encertaré, però això és, jo ho veig així, si ho veig així, doncs, bueno, doncs, això és el que hi ha, i qui vulgui, doncs que val, fantàstic, i si no... Doncs,
és ell.
Vinga, última.
I última pregunta, així, quins recomanes? Ens recomanes algú per venir...
Sí, home, jo ara, no sé, jo portaria a un programa que és tant de... Jo crec que han fet tanta història. Jo portaria el Manel Costa, editor, que és un home que savi, amb edat, però amb esperit de Peter Pan. Jo crec que és un personatge que dona per explicar molt del Sabadell d'avui, d'abans i el de demà.
Bueno, ens han quedat moltes coses, eh? Ens han quedat moltes coses. Han fet una pinzellada de tu, del Pep, no? Del Pep, et podem dir... Ja Pep,
sí,
no? Ja
sí, tant, sempre podem dir Pep, sí. Perquè, no, jo estic contentíssim, us vull donar les gràcies, perquè no m'esperava un programa així, i l'amic Pep ja fa anys que em perseguia.
Sí, és que està sempre... I... Bueno, i ara que estàs treballant al Memorial...
Sí,
sí,
democràtic,
molt ràpid,
sí.
10 segons.
Sí, el Memorial Democràtic...
Què és el Memorial Democràtic?
És un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que estudia la història de Catalunya del 31 al 80.
Tota la història, d'una banda i de l'altra.
De tots.
Bé, a tancar els micros, Josep Lluís Martín Berbà. Gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Una abraçada.
Igualment. My face, the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.
El matí de Ràdio Sabadell.